Avui, des de la Cala RTV, encetem, comencem a parlar d'un programa que estem preparant des d'aquí, des de la vostra emissora municipal, que serà mensual, i que en aquest cas serà la salut la protagonista. Avui tenim amb nosaltres, perquè ens aportin més detalls sobre el que anirem desgranant al llarg dels propers mesos en aquest programa, tenim amb nosaltres a el doctor Manolo Madueño. Hola, bon dia, doctor. I també tenim amb nosaltres a Esther Cano, directora de l'ABS.
Bon dia.
Bon dia. I també a la Eva Lizárraga, referent de gestió de l'equip i de la comarca. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens parlaran de diversos projectes que s'estan preparant des del CAP i que s'estan duent a terme, però començarem per un que, tal com em comentava el doctor Manolo Madueño, és el plat estrella i es tracta de la campanya de prevenció del càncer de colon als majors de 50 anys, un projecte que tenen entre mans des del CAP de l'Ametlla de Mar i que és de gran rellevància. Ens explica potser els primers apunts l'Esther?
Hola, mira, el programa de detecció del càncer de colon rectal ve donat pel Departament de Salut i és una miqueteta per detectar els estadis inicials d'aquest tipus de càncer. Us explico una miqueteta d'introducció de lo que seria el càncer colorectal. És el càncer més freqüent que es dona en la població adulta si considerem els homes i les dones juntes. És la segona causa de càncer en les dones després del càncer de mama i en els homes després del de pròstata i pulmó. I la seva freqüència augmenta a mesura que augmenta l'edat i se dona sobretot a partir dels 50 anys. Les causes que es produeixen en el càncer colorectal es desconeixen exactament quines són. Sí que s'ha demostrat que hi ha una gent que té uns factors de risc que tenen més probabilitat de patir-ho. I llavors hi ha factors de risc que podem controlar i altres que no podem controlar. Entre ells estaria els que no podem controlar, l'edat, per exemple, que és el que hem dit, que és donada entre els a partir dels 50, haver patit un pòlip colorectal. El pòlips no són lesions malignes, són lesions benignes, un engruixament de la capa interna del colon i el recte. També si algun familiar té antecedents de càncer colorectal, també tens més probabilitats de patir-ho, alguna alteració genètica. Però hi ha factors en els que sí que podem incidir, com seria la dieta, amb la qual aconsellem fer una dieta que sigui rica en fibra, menjar molta fruita, verdura, llegums, disminuint el consum de greixos animals, sobretot d'origen animal, el que seria més el peix, no la carn. La gent que té inactivitat física, que no surt gaire bé mai de casa, que és molt sedentària, la gent que té un augment de pes, la gent que fuma i també ja està relacionat amb l'alcohol. Llavors, què és el que es pretén amb aquest diagnòstic ràpid?
Sí, quin és l'objectiu?
El que volem és detectar en les etapes més inicials d'aquest tipus de càncer aquestes cèl·lules o aquestes alteracions per poder-li ficar un millor tractament i que sigui més efectiu. Llavors, ens van dir des del departament i el programa que ho porta que com que està dirigit a la població tant homes i dones de 50 a 69 anys que intentessin fer incidència al sexe masculí perquè és una població que normalment no li agrada gaire participar en aquest tipus de projectes però que se solen veure molt beneficiats. Llavors, incidir això, que tothom que rebi la carta intenti fer-ho perquè és una millora per ells.
Aquest projecte, Esther, potser s'emmarca en una campanya ja d'àmbit comarcal que ja fa temps, no?, que dura,
sí.
No?
Hi ha algunes àrees bàsiques que ja van començar com a centre pilot i ara aquest any ens toca a nosaltres, a l'àrea de la Mella i del Perelló, les dos.
Per tant, un missatge de conscienciació des d'aquí ens explica l'Esther, sobretot a la gent que sigui conscient de que si ets a temps se pot solucionar, no? Si s'agafa temps, no?
Sí, amb això el que pretenem és detectar una miqueteta quan nosaltres tenim alguna lesió dintre del budell hi ha com un sagnat que és invisible per a nosaltres, que és la sang oculta i amb això se pot detectar molt ràpid a més de que doni símptomes que ja t'alerten de que la cosa està més avançada. Llavors, com més aviat se puguin fer aquesta prova, tothom que rebi l'invitació, nosaltres aconsellem que la realitzi per poder-la portar a terme i que l'analitzin al laboratori i així saber els resultats.
Perquè en què consisteix la prova?
Doncs mira,
aquesta
prova és quan nosaltres tenim alguna lesió dintre del colon i del recte, tant si és benigna com si és maligna, un dels símptomes que dona és el sangrat, però moltes vegades aquest sangrat és invisible per a nosaltres. Llavors el que se tracta és de recollir una mostra de femta, i és una prova molt senzilla, ho fan a casa, la porten al nostre centre i nosaltres l'enviem al laboratori. I si hi ha sagnat, això pot indicar diverses coses. Una podria ser la detecció d'un càncer, però que això s'haurien de fer proves posteriors. I les altres coses que poden passar, que siguin polis benignes, que són lesions que no passen res, que es poden estirpar, o senzillament una hemorroide. Per això és important fer-se la prova, depèn del que surti, si és positiu o negatiu, analitzar-ho, i si surt positiu, poder fer algun tipus de prova complementària.
Aquesta campanya ja s'ha iniciat o començarà en breu?
Rebran les cartes? Hi ha molta gent que ja està rebent les invitacions, perquè reben una invitació i després una mena de petició dient que vagin al CAP, que seria la petició de laboratori, i ja està rebent-se.
Per tant, conscienciació, i esperem des d'aquí que tota la gent que rebi aquesta carta participi d'aquesta campanya per la prevenció del càncer de colon, recordem, per als majors de 50 anys, que a partir d'ara es durà a terme des d'aquí, des del CAP de l'Ametlla de Mar, tot i que s'emmarca en un projecte ja d'àmbit comarcal. No sé si vols apuntar alguna coseta més,
sí,
Esther.
Sí, volia comentar que, com a tota prova mèdica, hi ha una sèrie de limitacions. És a dir, no detecta el 100%. Ja he dit que és la detecció de la sang oculta en femta. Què pot passar? Que en el moment que es facin la prova no estiguin sagnant aquestes lesions. Llavors pot sortir que tot és normal, amb la qual qualsevol persona que noti una sèrie de símptomes, com seria molèsties abdominal, pèrdua de pes, que ell vegi que la sang, l'aspecte és més fosc o que de veritat surt femta amb sang, o persones que han canviat la freqüència de deposicions en més de 6 setmanes, ho han de consultar al metge, perquè la prova, si en aquell moment no sangra, sortirà que tot és correcte.
Clar.
D'acord? I encara que no siguin candidats de fer-se la prova, si tenen aquests símptomes, també han de consultar amb el seu metge.
Per tant, cal tenir en compte aquest marge, no? Aquest marge a l'hora dels resultats i sobretot això, sobretot participar-hi, no, Esther?
Exacte.
Un altre dels projectes importants que du a terme també el CAP d'aquí del nostre municipi és el projecte Ecosentiment. Ens ho explica la Eva Lizárraga. Eva, explica'm-nos una mica en què consisteix aquest projecte.
L'Ecosentiment equival a fer unes preguntes a l'usuari quan ve al CAP per a preguntar-li si ell està d'acord amb rebre, per exemple, missatges al mòbil. Aquests missatges són per a recordar-los les visites que tenen concertades al CAP, o per a avisar-los de que se li anul·la o se li canvia aquella visita. Per una altra banda, també els preguntem si estan d'acord de rebre al seu correu electrònic resultats de proves, ja sigui d'analítiques, de lo que sigui, d'alguna prova que s'hagi fet. Això, d'alguna manera, s'ha anat dient ja molta gent durant aquest any, té moltes avantatges, perquè moltes vegades pots rebre resultats de proves analítiques anuals que no te cal anar després a agafar visita al metge, saber el resultat, has de perdre potser horari de la teva feina, has d'estar a la consulta esperant, doncs no cal, no? Hi ha moltes coses que ja així són més àgils.
És una manera d'incorporar aquestes noves tecnologies, no?, al dia a dia de la consulta al metge. Hi ha molta gent que s'ha sumat a formar part d'aquest projecte?
Durant aquest any ho hem preguntat a moltíssima gent de la població i la majoria de gent s'ha apuntat, ho ha trobat que és beneficiós i que va molt bé. Jo també diria que tota aquella gent que ara està sentint, no, això, i que no tingui activat aquest servei, pot venir al nostre CAP, que en un moment l'activarem, i per aquest any 2014 ja comença a funcionar. Tothom que estigui interessat ja ho sap, pot passar.
Per tant, només cal passar pel CAP, suposo, donar les dades i explicar que vol formar part d'aquest projecte de l'Ecosentiment, i ja entres, no, en aquest sistema de que reps aquests missatges informatius i també aquests resultats d'analítiques que és el que apunta la Lizárraga. No cal anar, no cal perdre un dia de la teva feina per anar a consultar l'analítica, per tant, més fàcil, no? La qüestió és fer més fàcil el dia a dia als usuaris, no?
Facilitar, no? Les noves tecnologies aplicades a la sanitat i facilitar també la comunicació entre CAP i usuari. Del CAP i l'usuari.
Quan se va engegar aquest projecte?
Va començar l'any passat. Va començar l'any passat, però va començar poc a poc, no? I ja ha sigut aquest any que ja ha sigut més al 100% de preguntar-ho molt, de que la gent ja s'ha anat enterant, el boca a boca. Molta gent també ha pogut començar, ha hagut serveis que han funcionat i gent que ha pogut dir, sí, ha anat molt bé i m'interessa, no? Per exemple, en ginecologia, quan fan citologies, si tu dones el consentiment del correu, ja t'envien el resultat.
Com sorgeix aquesta idea?
Pues bueno, va ser a través de pensar de les noves tecnologies, com podíem portar les noves tecnologies a nivell de CAP i d'usuari, una relació de comunicació, i també vam pensar també en el pacient virtual. Va ser tot així, va relacionat, no? Que el pacient no tingui que ser sempre presencial, sinó que pugui ser virtual. I són coses que s'estan engegant a poc, que s'estan provant, per arribar un moment, suposo, que de forma virtual se puguen fer moltes coses a nivell sanitari.
Clar, la comunicació ha canviat els darrers anys a una velocitat de la llum, quasi podríem dir, i clar, la medicina, el CAP, i l'atenció als usuaris en tota l'administració, podríem dir, també s'ha d'adaptar, no?
Sí.
Una altra qüestió també que ens preparen també des del CAP i que també s'està duent a terme és que des del juliol es fan les ecografies abdominals al CAP i no cal viatjar fora, senyor Madueño.
A veure... Nosotros en este sí que es cierto que somos un área piloto, ¿no? Precisamente porque teníamos en la infraestructura un compañero que se dedica a hacer ecografías y que al mismo tiempo teníamos un ecógrafo a nivel del CAP. En el mes de junio inició ya todo un proceso de formación a través de la Universidad Rovira y Virgili y con la finalidad de empezar a hacer ecografías en un plan, ya digo, que es un plan piloto, ¿eh? En este caso de lo que se trataba era intentar evitar las derivaciones fuera de lo que es la población y ver cómo iba. Lo cierto es que está funcionando muy bien. Hay una franja horaria que es sobre todo los jueves por la mañana. En este tema lo lidera el doctor Olguín. Y está funcionando muy bien porque nos permite casi a tiempo real, porque incluso pasando a consulta cuando está él allá, pues le puedes pasar un dolor abdominal y rápidamente pues planta el ecógrafo y podemos llegar a diagnosticar si aquello es un proceso, pues una litiasis biliar o es un cálculo o es simplemente un espasmo intestinal, y realmente está funcionando bien. También es cierto de que, bueno, todos los procedimientos, todos los procesos que son pilotos luego se tienen que evaluar, ¿no? Porque a partir de aquí tenemos que hacerlo ya extensivo a lo que son otras áreas básicas. A nivel de AMMEYA, ya digo, desde el mes de junio, en estos momentos estamos ya diagnosticando mucha patología y solamente estamos haciendo patología abdominal. Sí que es cierto que aquella patología en la cual pudiera llegar a ser incluso un poco dudosa, nosotros, los cabeceras, intentamos luego remitir a este usuario. Pues si le ha encontrado pues un problema a nivel renal, lo enviaremos al urólogo, y si ha sido hepático, pues lo enviaremos al digestólogo, ¿no? Pero lo cierto es que está funcionando muy bien. Esto empezamos el mes de junio, fue cuando se hizo toda la formación, porque ya tenía otra formación previa a nivel de la Rovira y Virgili, y en el mes de julio se puede decir que ya hemos empezado, y bueno, ahora ya lo tenemos prácticamente la consulta de ecografía. Ja no se remite ni a Amposta ni a Tortosa, ja no les quedamos aquí en Amilla.
Per tant, una via més també per agilitzar, si més no, aquest servei als usuaris del CAP de l'Ametlla de Mar. Quin volum d'usuaris té aproximadament?
Bueno, hay una població d'unos 9.000 habitantes. Sí que es cierto que incluso esta pequeña infraestructura la hemos utilizado también durante el verano, porque ha habido mucho desplazado. Sabemos que al ser un CAP costero, pues la población se triplica, ¿no? Y sí que es cierto que nos ha servido, pues eso, para diagnosticar cosas en personas que, por también incluso por barreras idiomáticas, no hemos podido, no nos entendíamos bien qué es lo que pasaba, pero que de alguna manera esta población, yo creo que esto irá creciendo, porque cada vez que se oferta algo, siempre la demanda aumenta, claro, ¿no? Y esto será una cuestión luego de evaluar a la hora de intentar también, pues eso, incluso, ¿por qué no?, cambiar el ecógrafo, ¿no? Y poder dotar de una mejor tecnología en este aspecto.
Un altre projecte paral·lel és que es puguin fer alguna visita de traumatòleg, ¿no?, també al CAP.
Bueno, este es un proyecto que llevamos conjuntamente con el Hospital Verge de la Cinta, el servicio de trauma, y en el cual, pues eso, de momento es un proyecto, son tres patologías prevalentes, tema de columna, hombro y rodilla, y en las cuales hay una serie de traumas del hospital que está implicado, por no decir que es todo el servicio, y que estamos haciendo incluso formación a nivel de los centros con el fin de intentar aumentar lo que es la resolución dentro de los propios centros y evitar las derivaciones muchas veces innecesarias. Por lo menos, si tenemos que derivar, que por lo menos derivemos con un diagnóstico muy claro y prácticamente con las exploraciones complementarias realizadas. Sí que es cierto que dentro de este proyecto de patología osteoarticular tenemos muy claro que lo que queremos saber exactamente es quién va a visitar a nuestro usuario cuando lo derivamos al Hospital Verge de la Cinta. Uh-huh. Y esto es una negociación a nivel de hospital con el fin de que una vez diagnosticado un paciente y que tiene que ser tratado, pues puede ser una lesión de manguitos rotadores a nivel del hombro, y tiene que ser tratado, nosotros una vez diagnosticado con la ecografía hecha, tenemos que tener un pacto de que este señor, pues en un tiempo prudencial, esté prácticamente tratado ya. Si tiene que pasar por una intervención, tiene que estar tratado. Claro, eso no es fácil, pero sí que es cierto que lo que no podemos dejar es un paciente remitirlo a un hospital donde no se sabe qué va a pasar con él y que al cabo de un año pues te dicen que no, esto hoy por hoy es inviable. Y también cabe la posibilidad, porque en eso sí que es cierto que hemos estado hablando con el jefe de servicio y desde la propia gerencia también están de acuerdo, el poder desplazar un equipo de trauma uh-huh. a las áreas dependiendo de la complejidad de las patologías.
Uh-huh. ¿Aquest projecte ja és vigent o quan s'encetarà?
Este proyecto es cierto que en él están implicados no solamente nosotros como profesionales, sino que está implicado también el servicio de reumatología, el servicio de rehabilitación y el servicio de trauma. Uh-huh. Por lo tanto, muchas veces el conjuntar, el unificar criterios, el unificar circuitos y demás, no es algo que sea de hoy para mañana, porque cuando se trata de movilizar recursos, personas en sí, pues las cosas parece que cuestan, ¿no? Pero bueno, uh-huh. la persistencia está ahí y de hecho yo creo que será una realidad, por lo menos creemos que de aquí a final de año lo tengamos en marcha.
Uh-huh. Tractem a continuació d'una altra qüestió, doctor, si li sembla, que potser molta gent que ens està escoltant també s'ho està preguntant, i és la qüestió del servei de ginecologia, que com està, si se recuperarà, què ens en pot dir d'això?
Bueno, nosotros iniciamos el año pasado, en el 2012, se inició la consulta de ginecología por motivos del profesional que llevaba a cabo esta consulta, pues bueno, nos quedamos sin ginecólogo, ¿no? Esto acabó, la consulta de ginecología acabó en enero. Sí que es cierto que había una profesional que estaba, uh-huh. estaba interesada en venir, pero que a última hora, pues también por cuestiones personales, pues prefirió acercarse más hacia Barcelona que no pasar por aquí, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, a nivel del servicio de ginecología del Hospital Verge de la Cinta, pues han tenido una mengua de profesionales porque en menos de un año se le han jubilado 4 ginecólogos, han desaparecido. No es fácil poder encontrar un especialista en ginecología que pueda venir una tarde o un día aquí a la Mella, porque todo el mundo más o menos sus agendas las tiene planificadas de otra uh-huh. manera, ¿no? Y ya le digo, no es un tema presupuestario, sino que es un tema de intentar encontrar al profesional que realmente pueda venir. Uh-huh. También es cierto que a nivel del CAP, la llevadora, si hay algunas citologías para hacer y demás, siempre se ha complementado con un ginecólogo. Por lo tanto, uh-huh. hay llevadora que si yo preciso una citología de una persona y demás, evidentemente sí que se puede hacer. Aunque normalmente puedan decirse, no, es que la llevadora solamente está para el tema del control del embarazo, el seguimiento y demás. Sí que es cierto que en un momento puntual la llevadora nos puede hacer esa función. Lo que ocurre es que en todo lo que es, no solamente, y no hablamos de embarazo, sino el tema ginecológico, sí que es cierto que lo que es el control, el seguimiento de la patología propiamente ginecológica, la tiene que hacer un ginecólogo.
Uh-huh. Després d'aquesta resposta, esperem que la gent que ens haiga escoltat quedi satisfeta amb la resposta pel servei de ginecologia que s'està buscant i s'està mirant de recuperar des del CAP de l'Ametlla de Mar. Si parlem d'una altra qüestió, en aquest cas, de les relacions també que manté el CAP en entitats com les d'Alzheimer i fibromialgia.
Bueno, esto es un tema también que llevamos y que incluso pues recientemente, ¿no? Pues también ha habido entidades como fue la Asociación del Parkinson vino a visitarnos hace unos días. Lo cierto es que, y este tema sí que está consensuado también, está hablado con la regidora, uh-huh. la Carmen Martí, de aquí del Ayuntamiento, porque realmente nosotros somos el centro, o por lo menos tenemos identificados, por el tema diagnóstico tenemos identificados a todos los usuarios por patologías, ¿no? Hay patologías uh-huh. en las cuales, bueno, pues cuestiones sociales, de más sensibilidad y demás, pues existen una serie de asociaciones y en las cuales ellas de alguna manera vienen a pedirnos por lo menos que les demos el apoyo a la hora de traspasar información o poder permitir que a los usuarios se les pueda transmitir el que ellas existen. Con nosotros se ha puesto en contacto AFATE, la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Se ha puesto en contacto la Asociación del Parkinson, se ha puesto en contacto personas que llevan el tema de fibromialgia y, aunque el contacto es continuo, no quisiera dejar atrás también una persona que es muy incidente con el tema de las barreras arquitectónicas a nivel de la ciudad, ¿no? Y en general. Y creo que valdría la pena este tema también remarcarlo, porque de alguna manera dice que nos acordábamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y también es cierto que hay que reconocer que en muchas ocasiones las cosas se pueden mejorar. Y nosotros uh-huh. simplemente estamos para esto, nos debemos a las personas y, por lo tanto, todo lo que sea una mejora para la convivencia y para el trato entre personas lo vamos a intentar mantener.
Uh-huh. Per tant, diversos projectes que ja s'han engegat o que en breu es posaran en marxa des del cap de l'Ametlla de Mar i, com no, també un altre punt, suposo que és la qüestió de les activacions del SUM. També em comenten que s'està treballant, no?, per millorar sobretot la col·laboració.
Bueno, nosotros, todo el mundo es sabedor de que tenemos dos unidades o dos puntos de activación de emergencia. Bueno, aparte del 061 y el 112, sí que es cierto que a nivel de Ametlla de Mar cuenta con un servicio propio, que es el SUM. Uh-huh. Tenemos que decir de que este año, a partir del mes de junio, mayo-junio, porque llevamos prácticamente mucho tiempo hablando del tema, de cómo podíamos intentar colaborar, dado que cada uno tiene su propio régimen jurídico, ¿no?, y pertenece a entidades diferentes, podíamos llegar a colaborar. Yo entiendo que es un recurso que está ahí y que, por lo tanto, no podemos tampoco mirar al otro lado. Sí que es cierto que este año, afortunadamente, durante el verano no hemos tenido grandes descalabros, no ha habido ni ahogamientos ni accidentes de tráfico. Ha sido un año que la presión asistencial, como todos los años, pero ha sido, dentro de todas las patologías, bastante tranquilo. Y también tengo que decir, y en eso se tiene que reconocer, la relación con el servicio de emergencia, el SUM, pues ha mejorado muchísimo. La verdad es que la activación se está manteniendo. Claro está, cuando no hay activación a veces para nadie, ni para el SUM ni para el SEM, ¿no? Pero sí que es cierto que en eso la mejora de la relación es evidente e incluso con los últimos datos que le pasamos a la regidora y demás, y creo que vamos en la línea de la mejora de las relaciones y, como no, la utilización de un servicio que está aquí y que todo lo que sea, como le gusta al alcalde, sumar, pues lo vamos a hacer.
Mm-hmm. Un servei, el SUM, que en un projecte d'atenció als malalts crònics i persones amb dificultat de mobilitat s'ha ficat a disposició, no?, d'aquesta gent.
A veure, és que realmente se le puede dar mucho juego. Sí que es cierto que en el tema del enfermo crónico como tal, pues bueno, es una actividad que es propiamente del CAP. Esto sí, porque nosotros tenemos un programa del departamento que hay que rellenar unas hojas, hay que rellenar unos formatos y hay que hacer unas valoraciones y demás, ¿no? Con ellos, la relación en estos momentos, lo cierto es que es adecuada, es correcta, uh-huh. es de mutuo respeto, que es como uh-huh. tienen que ser las cosas. Nosotros, cuando tenemos que activarlo por una cuestión de domicilios, de urgencias y demás, afortunadamente están respondiendo y hay que decir que muy bien. En el tema del enfermo crónico y demás, evidentemente, si un usuario llama al SUM, yo creo que tiene que ir. Otra cosa son que las valoraciones que el propio SUM haga, yo creo que tendrían que ponerse en contacto también con nosotros, con el fin de que no duplicar esfuerzos en sí, sino por lo menos unificar criterios a la hora de, ¿no? En medicina hay algo que es fundamental, es saber nuestras limitaciones. Y cada uno tiene que saber las limitaciones suyas propias, ¿no? tampoco es cuestión de hacerlo todo, porque realmente mientras están haciendo una visita a un enfermo crónico, si se le activa para una emergencia, seguramente van a preferir irse a hacer la emergencia antes de continuar con el enfermo crónico, ¿no? Por lo tanto, hay que definir un poquito lo que son los papeles y los roles de cada uno. Uh-huh. Pero entiendo que yo tengo un cronograma para reunirme con ellos. Vamos a intentar hacer un plan de comunicación con el fin de ver y establecer un circuito con el fin de que no haya ningún tipo de malentendido y demás. Y creo que por nuestra parte la colaboración va a ser total.
Uh-huh. Doncs moltes gràcies a tots els representants del CAP de l'Ametlla de Mar que avui ens han visitat aquí als estudis de la Cala RTV. Ara conversàvem amb el doctor Manolo Madueño, també Esther Cano, directora de l'ABS, i també amb l'Eva Lizárraga, que ens ha explicat més detalls sobre el projecte del Ecosentiment, que és referent de gestió de l'equip i de la comarca. Molts projectes entre mans, un d'estrella sobretot, el de la campanya de prevenció del càncer de colon als majors de 50 anys, també aquest projecte d'Ecosentiment i també la qüestió de les ecografies, entre molts d'altres. Moltes gràcies per haver vingut aquest matí a la Cala RTV i haver-nos explicat a nosaltres i a l'audiència aquests detalls, aquests projectes, i recordem a tots aquells que ens escolten que a partir de en breu començarem, encetarem aquest programa on la salut serà la protagonista. Parlarem de salut una vegada al mes, de diverses qüestions que anirem desgranant. Moltes gràcies.
Gràcies.